diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Són l'Aran Riera i el Pau Carmona, des de les colònies d'estiu de RAC1 que s'han fet durant tota aquesta setmana a Vic i que han comptat amb una cinquantena de nens i nenes entre 8 i 16 anys que han pogut gaudir aquests dies d'activitats i de tallers de ràdio. Felicitats a tots i a totes i fins l'any que ve, perquè ja s'han acabat aquestes colònies d'estiu que fem aquí a RAC1 i que serveixen perquè comencin a tastar una mica el que és fer ràdio amb l'estil de RAC1. Es tanquen les colònies de RAC1 i comencen les pretemporades dels equips de futbol. Ja som al mes de juliol i en els pròxims dies anirem veient aquelles imatges tan típiques de tots els jugadors fent proves mèdiques, tornant als entrenaments. Per això avui, el Tu diràs, farem un repàs a les plantilles de Barça, Madrid, Girona i també Espanyol abans que tornin a la feina en els pròxims dies. Quins fitxatges s'han fet? Com estan a dia d'avui, 2 de juliol, les plantilles? Quins jugadors interessen perquè el mercat de fitxatges està obert? Quantes baixes hi ha hagut fins a dia d'avui? Quantes n'hi ha d'haver o esperen els equips que n'hi hagin? Com seran les pretemporades? Avui farem un tastet també de com estan tots aquests equips que tant ens interessen i que tant seguim durant tota la temporada. De seguida ho posarem tot en ordre perquè la roda del futbol és a punt de tornar a girar una temporada més. El dia en què ha parlat el president del Barça, Joan Laporta, ha estat a la localitat de Daimiel, a la 12a trobada de penyes del Barça de Castella-La Manxa, i entre d'altres qüestions ha confirmat l'interès del club per fitxar aquest nano del Fenerbahçe que es diu Arda Güler.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues, el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa y nosotros, pues, bueno, sí que estamos hablando con el Fenerbahçe.
Estamos hablando con el Fenerbahçe. Avui us explicarem qui és aquest jove turc, Arda Güler, i per què el vol mitja Europa i el Barça està tan interessat en fitxar-lo. De fet, Deco ha estat a Turquia en les últimes hores intentant convèncer el futbolista. El Madrid també li va al darrere i d'altres clubs europeus. Parlant de joves, fa una estona que s'ha acabat el duel entre Vitor Roque i Endrick a la Lliga Brasilera. Duel de davanters del Barça i del Madrid que podríem viure i veure, per què no, en els pròxims anys a la Lliga Espanyola. Aquest duel Vitor Roque-Tigrinho contra Endrick. Al final, empat a dos entre Atlético Paranaense de Vitor Roque i Palmeiras d'Endrick. I a més, els dos jugadors han fet un gol cadascun en aquest partit. 2-2 entre l'Atlético Paranaense i el Palmeiras entre aquest duel de Vitor Roque i d'Endrick. Per cert, Vitor Roque, Tigrinho, està en ratxa. Porta 6 gols en els últims 5 partits amb l'Atlético Paranaense. I encara en futbol, ja tenim també definides les semifinals de l'Europeu Sub-21. La selecció espanyola, amb jugadors del Barça, del Girona i un munt de catalans, jugarà dimecres la semi contra Ucraïna. L'altra semifinal serà Anglaterra-Israel. Per cert, Espanya, havent arribat a aquestes semifinals, ja s'ha classificat pels Jocs Olímpics de París 2024. La selecció espanyola de futbol masculina jugarà als Jocs de París 2024. I la selecció espanyola de futbol femenina s'ha concentrat avui a les Rozas. Les 23 jugadores que ha triat Jorge Vilda, ara sí que comencen la preparació definitiva pel Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, que arrenca el 20 de juliol a l'altra punta del món. De fet, dimarts se'n van a Copenhague, dimecres, dia 5, jugaran un amistós contra Dinamarca i el dijous, dia 6 de juliol, Espanya femenina ja se'n va cap a Nova Zelanda, 14 dies abans que arrenqui aquest Mundial de Futbol Femení que viurem durant tot l'estiu. Un diumenge en què una altra selecció espanyola, en aquest cas de bàsquet i sub-19, s'ha proclamat campiona del món. Campiona del món, eh? Ha guanyat França la pròrroga amb un gran protagonisme català. Per exemple, el seleccionador d'Espanya sub-19 de bàsquet és Dani Miret, que és ajudant de la penya, i també hi ha jugadors júniors tant del Barça com de la penya. Del Barça, Rafa Villar, de la penya, Jordi Rodríguez i Isaac Nogués, que ha tingut una actuació destacada en aquesta final contra França. No guanyava Espanya sub-19 de bàsquet un mundial des de fa 24 anys amb una generació que us sonarà. Pau Gasol, Joan Carles Navarro o Felipe Reyes. Eren alguns d'aquells jugadors sub-19 que fa 24 anys van proclamar-se campions del món. Avui, doncs, or mundial per aquesta nova generació sub-19 que fa molt bona pinta. I estarem pendents fins a la una de la matinada del Tour de França. Avui hem tingut segona etapa al País Basc, sense canvis a la general, amb Adam Yates com a líder. Demà ja entra en territori francès i sabrem si hi ha preocupació o no pels aldarulls de les últimes hores a França amb l'arribada del Tour. També s'ha disputat avui el Gran Premi d'Àustria de Fórmula 1, ha guanyat el de sempre, Verstappen. Alonso ha estat cinquè, finalment, per unes sancions que l'han afavorit, i Carlos Sainz sisè, finalment, per aquestes sancions que l'han perjudicat. I arrenca demà una nova edició de Wimbledon, amb Novak Djokovic i Carlos Alcaraz com a grans favorits. De tot això i d'alguna cosa més en parlarem fins a la una de la matinada aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
RAC 1 torna a augmentar l'audiència de RAC 1. Ara tenim 894.000 oients cada dia.
Soc en Pere, de Sant Pere de Ribes, i el meu programa favorit de RAC 1 és la versió RAC 1. Coni, casa't amb mi, sisplau.
Soc la Laia de Palafolls i cada matí em desperto amb el Jordi Basté i el Xavi Amundó.
Soc Josep des de Palau Solità i Plegamans. M'encanten les rialles amb els Oscars i amb el Marc Giró.
Hola, soc el Marcel Pellejero, que m'ho vaig a veure al París i em dic un mal Basté.
Soc la Mia i escolto totes les nits el Tu Diràs d'Esports de RAC 1.
Sou molt més que una xifra. Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
El RAC 1 em fa molta companyia.
Tots sou u.
Moltes gràcies!
A RAC 1. Tu diràs amb Aleix Pariser.
I ara donem la benvinguda als tertulians d'avui.
Veus, la Júlia Pollo, també de les colònies d'estiu de RAC1, que dona la benvinguda als tertulians d'avui, que són els habituals del diumenge. Dani Solsona. Hola, Dani.
Hola,
què tal? Bona nit. Àngel Pich Alonso. Hola, Àngel.
Què tal, Aleix? Bona nit.
Bona nit. I Xavi Vilajoana. Hola, Xavi.
Què tal, com esteu?
Molt bé. Com van les vacances? Heu hagut de vacances o no, dels tres?
No.
Bueno,
no,
hi ha algú que té tot l'any de vacances.
Hola, Sant Pere.
No mirem a ningú, Dani.
Què tal, bona nit.
Qui hi ha de vacances tot l'any? Solsona, no, home.
No, jo no. Però si està cada dia a RAC1.
Clar,
si dorm aquí.
Estàs en nòmina a RAC1, ja gairebé.
Vacances al Pichi, al Pichi.
Molt bé. No, va bé l'estiu, per això, això sí, no? Sí. Heu pogut gaudir una mica ja de l'estiu, 2 de juliol, ja tocaria, no? Una mica de piscineta, de platja... Mm?
No, ah, va, alguna estoneta.
Va, va, m'alegro.
Poquet. Alguns poquet.
Alguns pocs, val.
Els que més es queixen, però...
Sí, eh? Són els que millor viuen, no? Bé. Aquí estem nosaltres, 2 de juliol, intentant entretenir tota la gent que hi ha a l'altre costat de la ràdio, que és moltíssima, i parlant de l'actualitat esportiva, futbolística i, evidentment, del Barça. Avui farem un repàs de com estan tots els equips a 2 de juliol, perquè això torna a arrencar ja. Dani, l'Espanyol és el primer que es posa en marxa. Dimarts, comencen les proves mèdiques.
Tenim pressa.
Sí, home, per tornar, sí, a primera.
Sí, el dimarts, el dia 4, el dia 4, sí. De moment, amb els mateixos jugadors.
Això anava a dir.
Ja en parlarem.
Això anava a dir. Avui farem un repàs, i l'Espanyol, pocs moviments hi ha hagut, el Girona tampoc hi ha hagut massa cosa, el Barça alguna, que ara recordarem.
Girona estan espantats.
Estan espantats, i emprenyats una mica també, sí. Abans, però, mira, ara ho dèiem a l'entrada, Saperes, avui Joan Laporta ha parlat en una trobada de penyes blaugrana.
Sí, ho ha fet a Daimiel, província de Ciudad Real, en el marc de la 12a trobada de penyes blaugrana de Castella-La Mancha. Durant aquesta visita el president Joan Laporta ha valorat dos temes d'actualitat. El primer, sobre la decisió de la UEFA de permetre que el Barça disputi la propera edició de la Lliga de Campions arran del cas Negreira.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que ya iniciamos, aprobado por la Liga. Queremos más, no nos conformamos con esto porque creo que tenemos que dar el salto ahora ya a Europa y por eso estamos reforzando el equipo.
Per tant, satisfacció de Joan Laporta en aquest sentit per la decisió de la UEFA. El segon punt d'interès sobre la voluntat del Barça de fitxar aquest jove jugador turc, Arda Güler, la promesa del Fenerbahçe.
Es un jugador muy joven, turco, que sí que es cierto que nosotros, pues el departamento de scouting lo ha ido siguiendo desde hace tiempo ya. Lo quieren todos los clubes importantes de Europa y nosotros, pues bueno, sí, estamos hablando con el Ferenbar, el Ferenbache.
El Ferenbache.
Ferenbaros, salinava, ¿eh? Salinava Ferenbaros.
Sense voler.
Salinava Hungría, ¿eh?
Sí, sense voler, sí, pots confondre, que s'assemblen una mica a l'inici, no?
Sí.
Vilajoana, primer, abans de parlar d'Arda Güler, sobre això de la UEFA, bones notícies, eh? Pel Barça ja era hora una bona notícia. Com a mínim poder jugar a la Champions, no? Ara que has fitxat Gundogan, que s'està refent la plantilla, a veure si el Barça aquest any passa de la fase de grups.
Molt bona notícia, però també bastant evident des del meu punt de vista. És a dir, tot el que s'estava especulant no té cap sentit i, a més, que tingui repercussions esportives encara menys. Per tant, jo, sincerament, era el que esperava.
Sí, eh? Tu també, Àngel?
Sí, sí, m'hagués sorprès molt perquè sense sentència per davant doncs seria una presa de decisions que, bueno, que el Barça hagués pogut impugnar i bueno, s'hagués anat allargant tot i, per tant, entenc que és el més lògic.
Sí, de fet, el Barça el que podria haver fet és posar una demanda a la UEFA multimilionària i en cas que llavors hi hagués hagut una sentència del cas Negreira favorable al Barça, el Barça li hauria reclamat una milionada a la UEFA, no? Per tant, la UEFA també s'exposava econòmicament a perdre molts calés, no? I a quedar la seva imatge atacada, no? Si de cop i volta sancionava el Barça sense haver-hi una sentència judicial pel mig, no? Simplement duïdes i per tot el rebombori que hi ha hagut aquests dies i aquestes últimes setmanes i mesos pel cas Negreira. Bones notícies pel Barça. Recordo que el sorteig és el 31 d'agost, sorteig de la fase de grups, que la majoria d'equips ja se saben, però que, com sempre, durant el juliol i l'agost s'aniran jugant aquestes prèvies que acabaran de definir com queden els bombos. El Barça estarà al bombo 1 i això, a priori, sempre és una bona notícia perquè t'estalvies algun coco del bombo 1, que són els campions de Lliga. L'altra qüestió, que avui ha comentat la porta a Daimiel, Saperes. Arda, s'escriu Güler, es pronuncia Arda Güler. Qui és aquest futbolista?
Güler, li diem Güler.
Arda Güler, jo diria que és així. Sí.
Arda Güler, nascut encara 25 de febrer de 2005, jugador de 18 anys, jugador del Fenerbahçe, com estàvem comentant. Aquesta temporada és la primera que juga amb el primer equip del conjunt turc. 25 partits de Lliga i Copa, entre totes dues competicions. 14 com a titular, ha marcat 5 gols. Per conèixer una mica millor qui és aquest jugador que de cop ha aparegut com un bolet en l'actualitat blaugrana, hem parlat amb el company Galip Oftürk, periodista turc que segueix la Superliga d'aquest país. D'entrada, la seva opinió sobre aquest jugador, Arda Güler.
I can say that he is very well talented.
Puc dir que és un jugador talentós. No faig broma. És el millor jugador turc que he vist en els darrers 40 anys. Pensa que en tinc 47 i des dels 6 recordo haver vist futbol. Ell és el millor. El camp és molt clarivident. Té una conducció amb la pilota fantàstica i sap molt bé com generar la millor passada. Potser podeu pensar que no té massa experiència. La culpa és de Jorge Jesús, que no li ha donat prou minuts de joc.
It was fault of Jorge Jesus. He didn't give him so much time to play.
Doncs, per tant, força contundent, eh? El millor jugador que he vist en els darrers 40 anys a Turquia, diu el Galip Oftürk. Qualitats futbolístiques d'aquesta jove promesa del Fenerbahçe?
He's good at that balls also. He can play on the both flanks.
Pot jugar per les dues bandes, també com a 10. És especialista en els corners. També és molt bo obrint els equips que es tanquen amb el seu desequilibri i sempre està preparat per assumir responsabilitats.
He's always ready to take responsibility.
Per tant, bones referències també a nivell futbolístic. Li demanava per la comparació a l'Eix amb un altre turc que va passar pel Barça, que també es deia Arda.
I can say that he's far away bigger project than Arda Turan.
És de lluny un projecte de jugador molt millor que ho va ser Arda Turan, perquè ell és molt jove. És més professional i ha tingut una bona educació. Només necessita algú que l'ajudi a créixer com a futbolista. Jo crec que ell no escollirà en base als diners, sinó que es decantarà per l'equip que li permeti convertir-se en un jugador de classe mundial. En 2-3 anys, si algú l'ha treballat bé, serà dels millors jugadors del món.
He will become a world star.
L'insistia a l'Eix amb el Gali perquè ens fes una comparació i em deia, no et vull dir ni que serà ni el nou Messi ni el nou Maradona. Diu, m'insistia en aquesta idea, que és un jugador que apunta molt bones maneres i que si un club el treballa bé, creu que en 2-3 anys serà un jugador de referència mundial.
Gran anàlisi, la que ens ha fet a tots els que no l'hem vist de forma constant, aquest futbolista, aquest company periodista de Turquia, Galip Oftürk, sobre aquest jugador. Algú l'ha vist? Àngel, tu l'has vist?
No, no, no l'he vist, però suposo que aquest periodista serà el representant, no?
No, no, no.
L'ha venut bé, eh?
El segueix. Jo estic veient highlights, aquests dies.
Jo no el conec. Bueno, els highlights me'n fas a mi i encara em fitxarien. O a Dani i ens fitxarien. Jo el gran dubte que tinc amb els jugadors turcos és que si mires els equips europeus de primer nivell, ja em diràs quants jugadors turcs acaben sent determinants als equips que on estan, no?
Nihat, recordo jo.
Me genera moltes dubtes. No sé, és un xaval molt jove, si és cert que pot tenir molt de talent, però és mirar cara al futur si de cas, no? En aquest sentit.
Ja, jo la veritat és que ja sé que això, lo dels vídeos, com dius tu, que posen les millors jugades, però com a mínim té alguna cosa, en l'un contra un, que al Barça li ha costat molt, té alguna cosa.
Com es diria el que va vindre fa molt l'any passat o fa dos anys?
Emre Demir.
Demir.
No? Demir. Demir també, els Highlands eren... Uf! Ja em diràs quants partits va jugar amb el primer equip.
Yeah. Sí, pràcticament no va jugar ni amb el filial.
No. Mira, Joana.
A veure, jo... Saps què passa? Que amb això tinc bastant experiència i és evident que a priori és complicat i més si no l'ha seguit molt a prop. El que sí que és veritat que les definicions i les característiques que ha dit a mi em diuen poc. Què vol dir que és especialista en corners? De veritat, no ho entenc. Qualsevol jugador hauria de saber posar una pilota des d'un corner ben centrada. Després, el tema de responsabilitats. Ah, és molt diferent assumir responsabilitats a Turquia que fer-ho a Barça. Per tant, jo normalment m'acostumo a fiar més de característiques tècniques, de com es perfila, de si és un jugador que juga bé amb les dues cames, si té aquest 1 contra 1, perquè si no, totes les altres coses, estic convençut que tenim xavals del planter que també ho fan i que són molt més econòmics. Per tant, jo sempre, per valorar, necessito comparar-ho amb gent que ja està a la casa. I si, a no ser que sigui molt superior als que tenim a la casa, jo crec que sempre és menys riscós donar oportunitats a la gent del planter.
Bueno, és complicat quan no has vist amb un jugador dir de com juga, quines característiques té, no? Però sembla que està bastant clar. Encara que quan li ha dit que en quines posicions juga, ha dit que no, pot jugar a les dues bandes, però també pot jugar al mig. Això em despista una mica, perquè si és un jugador desequilibrant, que sembla que ho és, i que dona assistències, que també n'ha donat, almenys allà a Turquia, de moment...
Té bon xut, té una esquerra... Té una esquerra que recorda a Messi en algunes accions, perquè m'entengueu, ja sé que són paraules majors, però que és per, punt de gravetat baix,
fa 1,76 m, em fa l'efecte,
sí, però la manera de moure's i tot, si tu veus alguns vídeos, recorda una mica aquesta esquerra, té molta qualitat,
però juga
banda, que té qualitat,
si
després juga veurem...
en banda és dels que se'n va cap a dins i tal, no? Vull dir, és que tampoc hauríem de veure algun partit sencer, no algunes jugades determinades, perquè ja sabem que no et posaran les jugades que falles, no? Però, a més, té una clàusula, si el scouting que ha dit el senyor Laporta, que ja el tenen vist i que segur que molts equips europeus també el tenen controlat, escolta, si és que pensen que és, o pot ser, un gran jugador, són 18 milions de traspàs. I dic, em fa l'efecte.
17 i mig, sí.
Tampoc em sembla una xifra...
No, el que passa que també es parlava...
Per Vitor Roque pagues 30 i pico.
Això no, no, no ho tinc confirmat, però el que he llegit és que també la família demanava una comissió semblant a la de la clàusula. És a dir, que la família demanava... No, com ja va passar amb Haaland. És a dir, que la família demanaven també 15 o 18 milions.
El periodista ja ha dit que escollirà l'equip que creu que li va millor i no mirarà els diners.
Això ha dit.
Ja comencem a parlar de la família. No ho sé, pot ser que sigui així, com diu el Sape, però... Si demanen 15 milions i tal, et surt més econòmic que Vitor Roque, no?
Més el altre són 35 més 10.
Si realment pot ser tan gran jugador, l'aposta ha de ser ja, pam, pago i me'n vaig.
El problema és, com dius tu, que evidentment el defineixen com a mig centre ofensiu, No, per tant, sí que jugaria a la...
Mitja punta.
Sí,
a la part,
a la part alta del quadrat, diguem-ho així, no? En aquella zona en què hi ha Pedri, ens imaginem Pedri, ens imaginem Gundogan, en aquella zona, doncs podria anar allà d'aquí uns anys, jo no dic que vingui a ser titular, però clar, si també pot anar, com que és esquerrà, i juga a cama canviada, pot anar a la dreta. Però a la dreta t'està jugant Dembélé, t'està jugant Rafinha, t'està jugant Ferran a vegades, et pot jugar Lamine Yamal, que és la teva perla també esquerrà del planter, i que aquí hi ha un overbooking, no? El que deia una mica el Vilajoan, aquí hi ha un overbooking a la banda dreta ara mateix, i a l'esquerra no hi ha ningú.
Però jo no crec que sigui un jugador necessari per venir ara. Entenc que és un jugador de futur, que és un jugador que se l'ha d'anar fent, s'ha d'adaptar a un futbol nou i s'ha d'anar fent, no? És un fitxatge, entenc que no seria un fitxatge per enguany per la primera plantilla, si només un fitxatge de futur.
Podria ser una opció, Àngel, sí, fins i tot. Bueno, no? Tenir els seus drets i cedir-los seria una opció. També,
precisament no crec, que falten, no crec que faltin jugadors que juguen a la dreta o a l'esquerra, falten unes altres coses, però jugadors que juguen a la dreta i a l'esquerra...
El que passa que el que he sentit és que l'any que ve seguirà jugant allà, però li pagarem nosaltres el sou.
Bé, és una aposta, no? Vilajoana.
Sí, però que una aposta és pagar, per exemple, com hem fet nosaltres amb Pedri, que es va quedar un any a les Palmes, però en vas pagar 6. Clar, una aposta, 25 milions, no? M'ha semblat...
No.
Bueno, jo 5 milions els puc...
Crec que la clàusula són 17-18 milions.
Sí, la clàusula és això.
Bueno, jo he llegit 20 o 25, m'ho és igual, 18. 18 no són 6. Clar, per ser una aposta... Mira, 6 milions, entre comences, te les pots jugar, però, 18, ho has de tenir bastant clar,
però,
eh?
Però, Xavi, Pedri eren 5 que vas pagar així d'entrada i després hi havia diferents variables, sí, que el Barça acaba pagant 25 o així,
bueno,
també,
clar,
per Pedri.
Però en acabar els 25, un cop s'ha consolidat.
Sí.
Perquè si no s'arriba a consolidar...
Si era internacional, pagues, si era... Sí.
Pagues 5 i punt. Per tant, el risc són 5, perquè si n'acabes pagant 25, vol dir que ja et surt a compte pagar-ne 25. Clar, aquí ja en pagues 25... 20, és igual, 18. I el risc el tens des del primer dia. Perquè, a més, una cosa és la Lliga, sí, és segona divisió i és les Palmes. Però la segona divisió d'aquí, segons com, es pot equiparar a la primera divisió turca. Per tant, no sé fins a quin punt... això, a priori, com dic, és molt fàcil criticar o alabar. Això el temps ho dirà, si ha estat una bona decisió o no.
Però la idea que jo tinc, almenys des de fora, és que no és una de les necessitats que vol Xavi, sinó que és una aposta del club cara a un futur. Sí. Aquesta és la sensació que tinc jo, eh?
Sí.
I que a Xavi li interessa més tenir un bon lateral dret, un mig centre, que no tenir un xiquet amb un talent brutal que jugui a dalt.
De quants anys?
Perdona?
De quants anys parlem? Clar, si estàs parlant d'un jugador per d'aquí 3
anys... No, si és un jugador talentós i tal, i dius, l'he de fitxar perquè aquest serà futbolista. Si la comissió tècnica del Barça esportiva ha decidit que aquest és jugador tal, doncs pots tenir un any cedit allí i no, o portar-lo a jugar al filial o on sigui, no? Però no és una necessitat... Entenc que no és una necessitat que ha demanat Xavi, en aquest sentit, que ha demanat el cos tècnic del Barça, sinó que és una aposta per un jugador que creuen que pot ser molt bo, però que ho ha de demostrar sense cap mena de dubtes.
Aquí
quan va vindre, no sé si era el Galatasaray, estava el jugador aquest que jugava, ja només que no me'n recordo els noms, perdo la memòria.
Demir?
Demir, no.
No, Demir no, un del Galatasaray que era l'estrella, jugava a la banda esquerra, també el van vendre com si fos Pelé. Bueno, avui en dia ja no parla ningú d'ell, ni fa un any o any i mig.
Però aquí els tècnics són els que han de prendre les decisions i jugar-se-la amb un xaval, sigui el tècnic del Barça, sigui del Madrid, sigui el del Borussia o el qui sigui, i fas una aposta i dius, ara em costa això, potser d'aquí 2 anys valdrà 3 vegades més. Llavors sí, has de prendre el risc de dir, ara faig això, punt, si surt bé, sí, surt bé.
Encara... Estàs parlant d'una situació idíl·lica econòmicament. El Barça no està en una situació idíl·lica econòmicament. El Barça té unes altres necessitats. Té una necessitat de firmar un lateral dret, té una necessitat de fitxar un mig centre. Bueno, això són les necessitats que diu el seu entrenador.
I un davanter.
Per tant, entenc que on s'ha de centrar és ahir. Si a més després poden fer aquest tipus d'operacions, perfecte, però si no entenc que...
Però una cosa, tinguem clar una cosa. Si aquest jugador d'aquí 3 anys, com dius, Dani, val 3 vegades més, no el vendràs, perquè voldrà dir que t'estarà rendint i que, per tant, el voldràs a casa perquè et rendeixi a casa.
Que no el podràs anar a fitxar d'aquí 3 anys.
Sí, bueno, ja,
però, clar, aquest és el tema.
Sí, sí.
No, aquest tipus d'apostes sí, les has de fer sabent que hi ha un risc, no?
Vale.
Això és igual que el risc de Víctor Roque.
Sí, però...
Ara pagues el que pagues. Per què? Perquè creus, no? Els tècnics creuen que aquest serà o pot ser un jugador que vingui a substituir o en alguns moments a Lewandowski, sigui ara o sigui la propera temporada, a l'altra temporada. Bueno, és el risc que prens. Escolta, Simeone va prendre el risc Atlètic de Madrid amb Joao Félix. I van pagar 100 milions.
120.
O 120.
I
clar, el que no sabien és que hi havia Simeone, es veu els de l'Atlético de Madrid. Clar,
sí, però,
que porta 10 anys, jo, Simeone.
Sí, però jo sempre dic que el risc és, escolta, si no funciona, com a mínim que el pugui vendre pel mateix preu. És evident que si no funciona aquest noi, costarà vendre'l per 20. Quan els compres per 5, home, molt malament, no? Hauria de fer-ho com a mínim no recuperar una part important si no surt bé. Jo crec que aquí està la diferència, però insisteixo, és molt fàcil opinar abans.
Clar, a veure què passa després, no? Bé, aquesta és la situació, avui us el volíem presentar. Digues, Àngel.
Oh, avui he llegit que hi ha un equip que ofereix 8 milions per Coutinho. El Barça va pagar 160.
Em sembla que el Besiktas, precisament turc.
Imagina't. Ja no és del Barça, per cert, que el Barça se'l va vendre a l'Aston Villa.
20 milions va treure el Barça després d'haver-ne pagat 120 més 40.
Bé, Laporta ha confirmat des de Castella-La Manxa l'interès per aquest nano, Arda Güler. Deco ha estat a Turquia les últimes hores negociant o intentant convèncer perquè vingui al Barça i no se'n vagi a Madrid o se'n vagi a un altre gran club europeu. És la nova perla del futbol turc. Tothom hi va al darrere i us el volíem presentar a grans trets. A partir d'aquí anirem sabent en els pròxims dies com van les negociacions, què acaba pagant el Barça, si acaba venint el Barça, i després el temps dirà si és un bon jugador o no. Ara el Pichi posava sobre la taula el que necessita el Barça, el que li fa falta al Barça en aquest mercat de fitxatges. Doncs bé, farem una pausa i de seguida posarem sobre la taula la radiografia actual del Barça de Xavi. A 2 de juliol, a una setmana que arrenqui la pretemporada, com està el Barça de Xavi i què li falta per poder competir l'any que ve.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC, hi som per ajudar.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
A RAC 1, tu diràs... amb Aleix Pariser.
Dos quarts a 12 de la nit, aquí seguim el Tu Diràs amb el Pitx Alonso, el Xavi Vilajoana i el Dani Solsona, també amb el Saperes, repassant l'última hora del Barça en aquest diumenge 2 de juliol, diumenge de platja, de piscina, de pràcticament ja de vacances per moltíssima gent. I volem saber com està el Barça, perquè tothom està pensant en les vacances i, en canvi, el primer equip del Barça està pensant en la pretemporada, en tornar a treballar i en començar a preparar aquesta temporada 23-24, que serà la temporada de Montjuïc. És així, el Barça anirà a jugar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a partir del 8 d'agost, que ja us vam explicar que és quan es farà el trofeu Joan Gamper, la presentació de l'equip, segurament contra la Lazio com a rival. S'ha d'acabar de tancar, però ara mateix, un cop va caure el Nàpols, la Lazio apunta que pot ser el rival d'aquest Gamper del 8 d'agost a Montjuïc. La pretemporada arrencarà el dia 10, ara ho repassem, 10 de juliol, és a dir, dilluns de la setmana vinent el Barça començarà a fer proves mèdiques i volem saber com està el Barça. Ara mateix, a dia 2 de juliol, com està el Barça? Sape.
Doncs diríem que ara mateix en plena operació de mercat, de moment dos jugadors in, Ilkay Gundogan i Íñigo Martínez, encara pendents que es faci oficial la incorporació d'Íñigo Martínez, però tancat ja també al central fins ara de l'Atlètic de Bilbao, tres jugadors out, Busquets, Alba han deixat el club, també Samuel Umtiti, que va rescindir el seu contracte divendres passat. A més, el Barça té pendent inscriure els jugadors renovats. De moment només ho ha pogut fer amb Gavi i per ordre judicial. Queden pendents Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto i Iñaki Peña, després que el club presentés també l'aval de 6,6 milions que va presentar la directiva a la Lliga. Operacions pendents, un mig centre, podria ser Oriol Romeu, davant les dificultats. L'altre dia, per exemple, el president descartava opcions com la de Kimmich o la de Zubimendi. Veurem si arriba la manta també per cobrir el darrere amb un lateral dret. Veurem si és Cancelo aquest nom. Un davanter, Vitor Roque, perquè hi ha un principi d'acord amb l'Atlético Paranaense, i un altre jugador en fase ofensiva, que podria ser Arda Güler. Ara n'estàvem parlant també d'aquesta possibilitat. En el capítol d'entrades, aquestes possibilitats. En el de sortides, caldrà veure què passa amb jugadors com Frank Kessié, Ferran Torres o Ansu Fati.
Sí, o Eric García, o si arriba alguna oferta per algun jugador que el Barça cregui que és tan bona que no la pot refusar. Tot això està obert de cara a les pròximes setmanes, un cop arrenqui aquesta pretemporada del Barça. De fet, avui llegia Mundo Deportivo que ara mateix el Barça només té inscrits 13 jugadors a la Lliga, de moment.
Ja poden jugar.
Ara ja podrien jugar, sí. Estan inscrits Ter Stegen, ja tindries porter, Koundé, Eric García, Christensen, no? Tindries aquí una defensa, també hi ha inscrit Pedri, que no està malament, Gavi està inscrit... De Jong està inscrit, Lewandowski està inscrit, Dembélé i Rafinha estan inscrits, Kessié, Ferran Torres i Ansu Fati. Ara mateix tindries aquests 13 jugadors ja oficialment i legalment inscrits a la Lliga per poder competir. Falten, com deia el Roger, Iñaki Peña, Araujo, Marcos Alonso i Sergi Roberto, això segur. Balde, a qui has de renovar, perquè tenia fitxa del filial, li has de renovar i també l'has d'inscriure, i has d'inscriure Gundogan i Íñigo Martínez. Amb això el Barça té una bona base. A partir d'aquí, com dèiem, falten, no?, 3 o 4 peces, pitxi, per acabar d'apuntalar aquesta nova temporada.
I Lenglet, Collado, Des i tots aquests?
També.
No són de la primera plantilla?
Sí, sí, sí. Ara oficialment sí, però el Barça compta que sortiran.
Ah, no, vale.
Vull dir que pots fer la d'Umtiti també, que rescindir-los, el contracte.
Però com l'han rescindit, què vol dir? Que li han dit marxa sense cobrar o com va això?
No, li han rescindit el contracte.
Bueno, rescindir vol dir que ha arribat a un acord, que li han pagat.
Sí. O que li has pagat, clar, sí, quan rescindeixes és que li pagues el que li quedava.
Perquè tenia dos o tres anys més, perquè li van allargar...
Li van allargar, sí, per poder inscriure Ferran Torres en aquell mercat d'hivern... diferir una mica la seva fitxa i crear una mica d'espai en la massa salarial del Barça. Crec que fins al 2026 tenia contracte Samuel Umtiti.
Sí, sí, van allargar.
Jo crec que el problema del Barça sempre ha estat més a l'hora de les sortides que no de les entrades de futbolistes, no? Sempre ha costat molt col·locar els jugadors en els que tu, pel que sigui, no acabes comptant. Sempre ha costat moltíssim i, bueno, has tingut quasi tu que pagar. I aquest és un problema que s'ha de solventar tard o d'hora, eh?
Ja.
Sí, però és que sortir aquesta temporada amb els jugadors que hi ha, que van arribar la temporada passada, amb uns contractes de 3-4 anys, marxar del Barça per anar, si no és un club que et faci... que t'agradi molt i que et paguin pràcticament el mateix i que tinguin els mateixos anys de contracte, doncs al jugador li costa, ho saps? Això ho sabem tots. O sigui, Ferran Torres, que què li queden? 3 anys més o 4? Clar, quan va arribar aquí segurament que va firmar per 5 anys, pagant el que va pagar el Barça. Aleshores, quin és difícil trobar un club que pagui una xifra semblant i que a sobre hagis de pagar el jugador.
És sobre, però no busques els radicals. Mira l'Englet, el van fitxar, el tenien, han anat al Tottenham, el Tottenham el volia, després ja no el volia i ja torna a estar aquí. El mateix. Això és el que dic, que ara ens costa. Són jugadors pels que has pagat, per tant, ja estan mal pagats el dia que els fitxes, perquè veritablement no han donat el rendiment que s'esperava, i almenys pues, intentar treure alguna cosa.
Sí. Gràcies, Joana.
Jo no sé, però el Madrid sempre acaba traient els seus futbolistes i venent-los.
I aquí sí, els regalem. Tot i que algun àngel també se l'han acabat menjant.
Hazard.
És obvi. És obvi que alguns se l'han menjat.
Mariano, que també aguantava.
La majoria...
Sí, sí,
majoria,
en general ben bé. El Madrid va vendre Cristiano per 100.
Barça li costa molt vendre bé.
Sí, sí. I això que en general... Anava a dir que jo diria que en general...
I si no, has de reconèixer lo malament que ho has fet a l'hora de fitxar determinats futbolistes que has pagat molts calés i que després ningú apareix dient jo el vaig fitxar. Quan surt, jo què sé, el Pedri de Tor, tothom l'ha fitxat, però quan surt el Des... va vindre sol, aquest va vindre sol i l'altre també va vindre sol, no, algú els va portar.
Sí, sí, no dic que a vegades en general
dels que es van portar.
A clubs com el Barça o el Madrid són clubs, i el Barça en una època ho ha fet especialment, que pagava molt bé i llavors quan surt bé un jugador doncs escolta, benvingut sigui aquest salari i quan no, costa molt que surti perquè el jugador té unes condicions molt bones que no vol perdre.
I la renovació de Dembélé acaba
el 24.
O sigui...
Sí, sí, t'hi hauràs de posar també.
T'hi hauràs de posar abans del gener, que queda lliure. Sí, sí. Què deies, Vila Joana, perdona?
A veure, això de les ventes, també us dic una cosa, el més difícil que hi ha amb un... i més amb un club com el Barça, que cada 4 anys, 5 anys en aquest cas, o 6, hi ha eleccions, és prendre segons quines decisions. Amb un club com el Madrid, si tu et vens Cristiano Ronaldo, el senyor Florentino, no té cap tipus de por a que la gent se li tira sobres, queixi, etc., perquè sap que d'això no depèn ni una redacció ni història. Per tant, saber quan vendre els grans jugadors és molt complicat, perquè jo ho he dit sempre, jo prefereixo perdre en un any bo d'un jugador que t'ha donat rendiment que no haver-te'l de menjar, em perdó l'expressió, 2 anys, no?, de baix rendiment quan teòricament el podies haver venut per un bon preu. Però això s'ha de prendre la decisió en aquell moment. A posteriori és molt fàcil dir és que aquest ha sortit bé o aquest ha sortit malament. És facilíssim. El que costa molt és quan et trobes en una situació de dir és el moment de treure-te'l de sobre o no. I això influeixen molts aspectes que molts d'ells el Madrid, per exemple, el Frontino no els té. Llavors jo em cuidaria molt de dir o d'avaluar aquest jugador l'havíem d'haver venut abans o ara no el podem vendre, perquè el Barça, quan un jugador és vendible a un preu suficient per amortitzar el que t'ha costat o el que val en aquell moment, normalment és un jugador que encara se li està traient rendiment, i el Barça des d'aquest punt de vista no és un equip venedor.
Però per exemple el Madrid tenia un titular que era Casemiro i el va vendre per 70 milions, va decidir vendre'l.
No, ja està. Però jo el que dic, imagineu que decidim vendre el Busquets fa 4 anys, no? Que era quan hi havia possibilitat, se li acaba de renovar i no el renoves. O el vens. Què haguéssim pensat ara? No ho sé.
Xavi,
ja no el tens fora i el cobres.
Xavi, jo no anava per ahir. Digue. De dir, de vendre en el moment àlgid del futbolista. Jo no anava per ahir. Jo anava per els jugadors que no han acabat triomfant aquí, els acabes regalant. No hi ha ningú que et pague.
No, clar.
I el Madrid, ara el Madrid es desfarà de Mendy ara i li pagaran 20 o 30 quilos. Ja ho veuràs.
Sí, però quan li va costar Mendy al Madrid?
No, li va costar 40 o 50.
Bueno.
Sí.
El que tu vols dir, Xavi, si he entès bé, és que les eleccions al Barça tindria que ser cada 6 o 8 anys.
No, el que vull dir és que això... No estic posant que hem de ser cada X temps. El que et vull dir és que en segons quins períodes, segons quines decisions, que segurament esportivament haurien de ser les millors, o a nivell de club, o es poden pensar que sigui, després no s'acaben fent, i això ha passat amb tots els presidents de tota la història del Barça. Doncs et condiciona molt les decisions que es prenen en funció del moment en què estàs. Simplement constato un fet, ni defenso ni vaig en contra. Jo només trasllado la realitat de, del que és ser, en aquest cas, haver de prendre decisions amb un Barça.
Deixa'm, per tancar carpetes, Mendy li va costar al Madrid 48 milions d'euros més 5 en variables, és a dir, 53 sí. a l'Olímpic de Lió. Sí. I ara veurem pel quan el venen a l'Aràbia Saudita. I després, per posar context sobre Umtiti, que ho he estat buscant perquè no ho recordava. Clar, Umtiti tenia una de les fitxes més altes de la plantilla ara mateix. Un cop han sortit Piqué, Sergio Busquets i Alba, recordem que Umtiti el 2018 guanya el Mundial amb Rússia i la Junta de Bartomeu en aquell moment. Jo crec que la majoria de seguidors vam estar d'acord de dir, hòstia, és el millor central que hi ha, s'acaba de proclamar campió del món, ningú podia preveure que tingués aquell problema al genoll, li va fer un megacontracte a Umtiti. Estava al voltant de 20 milions de sou per temporada.
Sí. I de totes maneres, perdona l'Aleix, estic d'acord amb el que estàs dient, però posem en context, quan es parla de masses salarials i el que pagaves o no, al final quan un equip està a dalt de tot i ingressa 1.000 milions, tot s'inflaciona. Per tant, si vols mantenir jugadors, han de ser els millor pagats, etc. Clar, quan això comença la davallada, evidentment surt. Surten els problemes, no? O és quan es veu que potser s'està pagant més o menys, però això és com tot. A priori, quan estan a dalt de tot i et rendeixen a tope, ningú posa en dubte les quantitats que cobren.
No volia obrir aquest debat, se li va signar el contracte i després ha acabat sent un error. Podria haver estat el millor central del món durant aquests 3-4 anys i ningú hauria dit res del seu sou, però malauradament aquest senyor va ser un exfutbolista després del Mundial de Rússia, cert, i el Barça ho ha estat pagant. No, el que volia dir és que el Barça, quan li rescindeix el contracte, el que fa és que s'estalvia aquests 20 milions d'euros de la massa salarial. Vull dir, el Barça aixuga 20 milions d'euros de cara a la Lliga d'aquesta temporada. El Barça té 20 milions menys de sous, per tant, 20 milions menys de massa salarial. L'únic... No, el que anava a dir és que, com que li rescindeixes, el que això et computa és els comptes del club.
Exacte.
O sigui, el Barça tindrà ara un pagament extraordinari per la temporada 23-24, sí, que haurà haurà d'equilibrar els comptes, però a nivell de massa salarial, rescindir el contracte al futbolista t'allibera 20 milions de sou.
Aleix, és el que li ha passat al Barça també en el bàsquet, a Mirotić.
Clar, alliberaràs 11 milions aquesta temporada.
Pagar, però aquesta temporada ja no li computarà el salari de Mirotić, que és el que volia el Barça de totes.
Per això dic que tu em deies, li hauran pagat la rescisió? Dic, sí, ho he estat mirant, i sí, clar, li hauràs de pagar, et computarà com una despesa ordinària del club o extraordinària del club per la temporada 23-24, però a nivell de massa salarial de la Lliga t'estalvies els 20 milions.
I a vegades s'ha de veure, sí, Dani, també quan es resol, perquè no? Si tu tens un contenciós per resoldre el contracte, potser la qüestió acaba per la via judicial i potser trigues una mica a haver d'abonar-ho. Sí, t'arriba el moment de pagar-ho d'aquí un any, potser.
És que ara que dius això, m'ha vingut al cap...
Encara et deu diners algú, no?
Espero que no sigui de la redacció, que no sigui jo.
No, de la ràdio pago jo.
Som un rat.
No van rescindir o van fotre fora amb un jugador, Mateus o algun d'aquests.
Sí.
Mateus Fernández, el brasiler.
I ha anat a la justícia i no sé com ha quedat.
Crec que el Barça el van condemnar a pagar, sí. Pràcticament la totalitat. Però dic, ja ho va fer un temps més tard. És a dir, que el Barça potser també pensa, mira, no em computa ara... I quan es resolgui, potser, mira, si és d'aquí un any, estic una mica millor per pagar-ho.
Bé, escolta'm, que vull avançar, perquè vull parlar uns minuts del Madrid, del Girona i de l'Espanyol. Tal i com està ara la plantilla, Pichi, si el Barça aconsegueix fer un pivot i algun jugador a dalt, la dones per bona?
Sí, sense cap mena de dubte. Si ha guanyat la Lliga amb els que hi havia i millores, doncs és obvi que tens més possibilitats de rendir, i no només rendir a la Lliga Espanyola, sinó intentar que Europa sigui molt més competitiu que has estat els dos últims anys, sense cap mena de dubtes.
Val. Bueno, i si allibera el Dest, Collado, l'Englet, que això també... Val, el Pichi ens ho recorda, i és veritat que el Barça s'ha d'alliberar d'alguna manera, perquè no hi compten.
Ja se suposa que tots aquests no hi comptaran, i que tots els que no estan inscrits estaran inscrits,
sí,
més els possibles que puguin arribar, sigui un pivot, sigui un lateral, que sigui. Sí, home, equip i plantilla tindrà, com deia el Pichi, aquest any han guanyat, sí, han guanyat amb una facilitat tremenda. S'ha de veure els reforços del Madrid, perquè el Madrid jo diria que no ha estat al nivell no ha competit com ha competit el Barça, i amb això no és treure-li mèrits el que ha fet, ni molt menys, però aquesta diferència, aquesta distància tan brutal que hi ha hagut entre el Barça i el Madrid, a mi em costaria em costa creure que aquesta, la propera temporada, hi hagi aquesta diferència. Això no vol dir que el Barça no pugui ser campió, eh? No dic això, però potser estigui una mica més renyida, no?
Tu i la Joana la donaries per bona si el Barça aconsegueix fer un pivot i un jugador atacant? Bueno, i un lateral, si poguessin. I això ja seria el trio.
No sé què dir-te, perquè, a veure, al final, si volem estar allà a totes les competicions, necessites una plantilla molt bona, en tots els sentits, plantilla, no parlo d'11 titular. I aquest és el gran dubte, des del meu punt de vista.
A veure, Roger, quina pretemporada li espera al Barça? Podem fer un repàs ràpid de les dates i dels partits que ja tingui confirmat per tota aquella gent que l'estiu digui, vine, vull seguir aquest nou Barça de Xavi.
Sí, recordar que la pretemporada del Barça serà pels Estats Units, on l'equip hi disputarà fins a 4 partits. 2 d'ells es jugaran a Califòrnia, el primer el 22 de juliol, al Levi's Stadium de Santa Clara, al camp dels 49ers, contra la Juventus, i el 26 contra l'Arsenal, al Sophie Stadium d'Inglewood. A Dallas, Texas, hi haurà el clàssic contra el Real Madrid el dia 29 de juliol, al AT&T Arlington Stadium, on juguen els Cowboys. I a Las Vegas, l'1 d'agost, es jugarà el partit contra el Milan, a l'Allegiant Stadium. L'any passat, l'estiu del 22, recordar que el Barça va fer la costa est, Miami-Nova York, aquest any se'n va cap a l'oest, per allò de diversificar el mercat en un de tan important com és el dels Estats Units. Serà la 14a visita del Barça als Estats Units en la seva història. Després recordem també, ho deies tu abans, ho apuntaves, que el 8 d'agost està previst, com va explicar i va confirmar dijous passat el president a la Televisió de Catalunya, el Gamper s'ha d'acabar de tancar, encara no està del tot lligat, però la previsió és jugar contra la Lazio.
Doncs això, Juve, Arsenal, Madrid, Milan per la gira americana, 8 d'agost aquest Gamper a l'Estadi Olímpic Lluís Companys i el 12-13 d'agost l'estrena a la Lliga, contra el Getafe, no?
I,
això, més.
I el Barça jugant xancletes, és això?
És allà, serà això. Sí, ho farem, i tant. Barça jugant xancletes, aquests 4 partits de matinada, perquè la majoria seran de matinada, hora catalana, més el Gamper, que ja vindrà al Pou, com sempre, a la presentació oficial de l'equip aquest any a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A veure el Madrid. Ara parlàvem. El Madrid com serà, aquest nou Madrid? Li plantarà que ara no fitxarà un nou, que li falta el dorsal nou? Ara trucarem al Rodrigo Fáez un moment. Fem una pausa i de seguida parlem de la pretemporada del Madrid, de la del Girona i de la d'Espanyol.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Si ets professional de la construcció o la reforma, a l'Heroi Merlin estem amb tu, amb més productes, més estoc i millors preus. A més, t'oferim facilitats de compra com la possibilitat de fer les teves comandes per e-mail o per telèfon, pagament a distància des del mòbil, descomptes exclusius i bonificacions mensuals en funció del teu consum. Uneix-te al Club Pro i descobreix molts més avantatges. L'Heroi Merlin, ara més pro.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundiauto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundiauto.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
RAC 1. Tu diràs. Amb Aleix Parissé.
Mitjanit. Vinga, anem amb el Madrid. Ara repassàvem com està la plantilla del Barça 2 de juliol. Com està la del Real Madrid? Quines sortides i arribades s'han fet ja en aquestes primeres setmanes d'estiu? Marina Garrido, hola, bona nit.
Hola, bona nit,
Aleix. Explica'ns, a veure.
Doncs la sortida més destacada ha estat la de Karim Benzema, però sense oblidar que també s'han confirmat les baixes de Marco Asensio, Mariano i Hazard. Pel que fa a incorporacions, el fitxatge més destacat fins al moment és el de Bellingham, que arriba del Borussia Dortmund. També s'ha fet oficial l'arribada del club blanc de Joselu, que ve cedit per l'Espanyol, Fran García, procedent del Rayo Vallecano, i Brahim Díaz, que torna de la cessió al Milan. Si parlem de moviments del Madrid, també hem de parlar de renovacions, perquè han allargat el seu contracte en aquestes últimes setmanes Nacho, Kroos, Modric, Ceballos i Camavinga. Amb tot això, ara mateix, a dia 2 de juliol, el Madrid té a la plantilla 23 jugadors, 2 porters, 10 defenses, 7 migcampistes i 4 davanters. Recordem, això sí, que no hi ha cap jugador que hagi agafat el número 9 que ha deixat lliure Benzema, un fet que ha despertat molts rumors sobre si encara ha d'arribar un davanter que es quedi aquest dorsal. Serà Mbappé? Aquesta és la pregunta que es fa la majoria.
Sí, sí. Arribarà Mbappé al Madrid aquest estiu o no? Anem a Madrid un moment. Rodrigo Fáez, què tal? Buenas noches, Guaje.
Què tal, Aleix, com estàs?
Molt bé, bona nit. Gràcies per atendre'ns, Rodri, que sé que estàs ja mig de vacances, també.
No, no te preocupes, gracias a vosotros por llamar, que es lo importante.
A veure, la pregunta, ¿será Mbappé el 9 del Madrid o no?
A ver, están trabajando en ello. Sí que es cierto que hay mucho secretismo y digamos que desde el Real Madrid, la gente más cercana a Florentino Pérez dicen que no, que este año no y que se va a esperar a la próxima temporada, intentar atarlo en el mes de enero para cuando ya sea legal los contactos entre los jugadores que acaban contrato y en este caso el Real Madrid, pero vamos, las informaciones que nosotros manejamos es que esta va a ser una semana importante en la que ya va a haber algún movimiento, en la que las conversaciones entre los Mbappé y el Paris Saint-Germain, que es la clave de todo al final, es para salir al Real Madrid, pero claro, depende de que se pongan de acuerdo, más allá, insisto, de que el Real Madrid está preparado, viendo los toros desde la barrera, como se suele decir en el tópico, y haciendo esa estrategia de no, 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 pero luego por detrás sí, 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 y si puede ser este verano, mejor que dentro de un año, ¿no?
Vale. Pues tú me estás diciendo que Mbappé acabará jugando al Bernabéu, ¿no?
Yo creo que sí, o sea, yo tengo esa pedrada desde hace 2-3 semanas y yo creo que sí, que, a ver, más que nada, ya sabes cómo es esto, Alex, que puede dar mil vueltas todo, pero yo soy optimista en ese aspecto porque cuando te cuentan que Mbappé no está convencido del proyecto del Paris Saint-Germain, que está como loco por llegar al Real Madrid, el Paris Saint-Germain es la primera vez desde que empezó hace 3 temporadas el culebrón de Mbappé que quiere vender, porque lo ha dicho y nos lo ha comentado, o renueva o vende. Y da la sensación de que no va a renovar, por lo cual al final te dará toda la pista de que puede ganar Real Madrid este verano y yo en ese aspecto sí que soy optimista, ¿no?
Val. Si acaba arribant Mbappé aquest estiu, això vol dir que el Madrid haurà de pagar un traspàs al PSG, serà un fitxatge milionari. Si no, amb Vinícius, Rodrigo, Joselu, Ibrahim Díaz i Bellingham, entre cometes, si me li vol sumar, amb això el Madrid fa o falta un davanter?
A ver, delantero falta, porque a mí se me antoja tan complicado que el Real Madrid pueda optar a todo, más que nada por la exigencia que es el Real Madrid, que si no ganas títulos, quien esté se va y varios de los jugadores también pueden estar muy comprometidos. Y afrontar una temporada con la exigencia del Real Madrid, con Rodrigo Goes, que te puede actuar de delantero, pero que siempre ha dicho que no le gusta y no acaba de funcionar en esa posición. Con Joselu, que me parece muy buen delantero, pero no es Mbappé o Haaland, por ejemplo, ¿no? A mí se me antoja muy complicado y yo creo que el Real Madrid está en esa tesitura de decir, por favor, que llegue Mbappé, porque si no vamos a tener un problema gordo, porque otro de los objetivos que sí que se ha comentado y que gusta mucho en la Casa Blanca es Harry Kane, pero claro, si tú fichas a Harry Kane, que serán 100 millones de euros mínimo, no vaya a ser que Harry Kane te empiece a funcionar y la próxima temporada Mbappé, que puede llegar libre, diga que no porque no ve sitio en el Real Madrid. Entonces, bueno, es un problema importante el que tiene el Real Madrid, por eso te digo que se está intentando todo para adelantar la llegada de Mbappé a este verano, ¿no?
Vale, y si, una otra pregunta, si ve Mbappé, ¿no va a la izquierda normalmente, que es donde juega Vinicius?
Normalmente sí, pero fíjate que además el año pasado comentábamos aquí también en RACU que Mbappé, cuando ya estaba todo muy muy cerca para aterrizar en el Real Madrid antes de la clavada, ¿no?, y de la renovación por el Paris Saint-Germain, se había hablado con Vinicius de un cambio de sistema al 4-4-2 con dos delanteros arriba, con Benzema y Mbappé, y con Vinicius tirado en esa línea 4 hacia la izquierda, ¿no? Y esta vez sí que es cierto que Vinicius es intocable, porque ha crecido, está en un momento intratable, y lo que haría Mbappé sería colocarse como 9, como punta nato, como uno de sus ídolos, básicamente, como Cristiano Ronaldo cerca del área o como Ronaldo Nazario de Lima, ¿no? Que a él no le desagrada, digamos, esa posición.
Va, no seria un problema. Molt bé. Deixa'm fer-te l'última. Alfonso Davies és una opció pel Madrid ara mateix o no?
Alfonso Davies gusta mucho al Real Madrid, lo que pasa es que ahora mismo está todo, cualquier tipo de movimiento en un segundo plano hasta que no se sepa exactamente qué va a ocurrir con Mbappé. Gusta mucho, pero también es cierto que yo, sinceramente, viendo un poco cómo están los derroteros y lo que te cuentan desde el Real Madrid, me parece que si se pone a huevo sí que lo intentarían, pero saben en el Real Madrid que es una operación cara, que tienes que negociar con el Bayern de Múnich, y me da la sensación de que acabará llegando, pero no este año. Yo creo que va más encaminada esa operación hacia la próxima temporada, salvo que de repente Mbappé diga otra vez que no, que se queda en el Paris Saint-Germain, o el Paris Saint-Germain no le venda al Real Madrid al jugador, y entonces necesites algo para, no te digo como cortina de humo, porque interesa, pero sí para callar un poco y reforzar la defensa, ¿no?
Això és el que ens explica el Rodrigo Faiz, el nostre home a Madrid, company d'ESPN. Solsona, tu preguntaves abans pel Madrid, què et sembla tot això que diu el Rodrigo?
Jo fitxaria Harry Kane i quan vingui Mbappé ja veurem el que fem. Perquè si no fitxes a un atacant, si no arriba Mbappé, si no arriba, pot ser que arribi, però si arriba, dius no, si no ve Harry Kane, Mbappé amb qui és l'altra punta, amb
Rodrigo, Vinícius,
Rodrigo,
José Lu, el teu José Lu, que està de l'Espanyol,
Brahim,
José Lu, no, Rodrigo i tal, i Vinícius més caient a la banda esquerra i tal, de moment ja sacrifiques un element que és Vinícius jugant, que ja juga a banda esquerra, però fent un treball de migcampista. No m'encaixa, i no m'encaixa tampoc que ho pot fer que Mbappé jugui de referència. Sí, Ronaldo ho va fer, sí, però quan tenia 34 anys. Quan ell ja estava fort físicament i que s'anava dels contraris, anava per banda esquerra i s'anava cap a dins. Però allò ja fixo com a referència, i ara al final quan ja no s'anava dels jugadors ja li costava una mica, no? Però bé, tots els bons jugadors que arribin. Després ja vas buscant les situacions.
No? Pichi Vilajoana, li voleu dir alguna cosa al Rodri del que explicava o comentar alguna cosa de l'actualitat del Madrid?
No, jo la sensació que tinc és que el Madrid sense Benzema no té el nivell competitiu adequat per a Europa fer mal ni de bon tros, i per mi el potencial del Madrid estaria per sota del que va mostrar aquest any passat. Bellingham és un molt bon futbolista, però jo crec que no era necessari pel Real Madrid amb el centre del camp que té el Real Madrid. Ve un bon futbolista, sí, però i se'n marxa un altre que t'aportava gols, desequilibris, joc associatiu, tot, que era Benzema. No, per tant, jo crec que el Madrid perd amb el canvi. Sí, José Lu és un molt bon futbolista, golejador, tot el que vulguis, però no és per mi un davantecentre que va ser titular al Real Madrid, ni molt menys.
Mira, Joana.
Sí, a veure, és que normalment un valora les peces i els jugadors en funció del que juga el teu equip. I sincerament, fa tants anys que no sé el que juga el Madrid, però sempre està allà, que a mi em costaria molt definir les peces que li fan falta al Madrid. És evident que la baixa de Benzema a un alt rendiment és complicada de substituir. De fet, el gol sempre es paga i és el més complicat d'aconseguir, però també és veritat que no sabem, és una incògnita com hagués rendit aquest any Benzema, ja anava una mica de capa caiguda. No ho sé, sempre el Madrid sempre fitxa bons jugadors, el que passa que és veritat que perdre una referència com Benzema és complicat de substituir-la. Tema Mbappé, fa tant temps que hi estem parlant que al final aquest tipus de jugadors, no sé per quines motivacions es mouen, quines il·lusions tenen, és evident que és un grandíssim jugador, però com deia el Dani, si tampoc sé...
El pèl o no?
Sí, això evident, però el que no sé és també com el veuen dintre d'un Madrid, no? És a dir, de referència no el veig, i bueno, i d'extrem no sé si és la posició que estan, que tenen pensat per ells, perquè si és com a extrem, evidentment un davant de centre el segueixen necessitant.
Sí, i a més, Rodri, clar, Endrick, no, que avui l'hem vist jugar contra Vitor Roque al Brasileirão, Endrick també és per l'esquerra, no? Un altre Vinícius, diguem, entre cometes.
Sí, bueno, al final era lo que comentabais, ¿no? Que es decir, que hay que ficharlo. Y lo que te dicen además el Real Madrid, por mucha información que ellos te digan, sí, lo vamos a poner en punta, luego ya sabéis que depende del rival, depende de las lesiones, depende un poco del propio planteamiento. Yo creo que al final Ancelotti, sabiendo cómo es, les va a dar también bastante libertad para que se vayan asociando entre ellos. Pero claro, es que son muchos jugadores que si llega Mbappé, sobre todo con esa incorporación de Endrick, de cuando pueda llegar en 2024, en teoría, pues claro, es que se te van amontonando, pero también es cierto que Endrick no es el jugador que vaya a llegar al Bernabéu y te va a marcar 40 goles la primera temporada. Para mí es un espejo muy parecido al de Vinicius, que tiene que llegar, adaptarse, ver si funciona, porque damos muchas veces por hecho que van a llegar y van a destacar y a ver cómo funcionan, ¿no?
El cas de Bellingham i de Brahim són mitges puntes, són jugadors per darrere d'una referència, encara que Brahim pot jugar per banda dreta i després associar-se i anar cap a dins, no? Però són jugadors que et poden marcar Bellingham, no ho sé, perquè en quina posició jugarà, ja veurem, a mitja punta en lloc de Kroos, de Modric o vés a saber. I Brahim igual, o sigui, atacant
José Lu.
L'únic és José Lu i l'alineació que sembla més probable ara en atac és Rodrigo, José Lu, Vinícius.
Ara mateix sí, ara mateix sí, a les 12 de la nit del 2 al 3 de juliol, sí.
Demà
sí,
no
sí.
Sé, no. Però avui...
Rodri, en seguirem parlant, una abraçada, bones vacances.
No, aquí seguimos, de vacaciones nada, no. Va. Con esto de Mbappé no sé lo que son las vacaciones ni los descansos, así que...
aquí, no marches lejos,
no, aquí guaje. Hem tancat ràpid la de Messi, hem tancat ràpid, no, d'altres carpetes i mira, anem fent ja aquí a Barcelona.
Yo es que, en serio os digo, cuando el otro día me contaban desde el Madrid hace dos semanas y media que, bueno, lo de Mbappé tal y cual, os juro que tengo un problema conyugal, o sea, y hay que decirlo claro, que yo el 17 de julio me voy a Asturias de vacaciones una semana y que ya he negociado que es posible que me tenga que volver por si acaso, claro. Así que imaginaos.
Sí, sí, sí. A París no vayas, que el asunto está malamente allá,
Ahora pararemos.
Las inversiones acostumbran a salir muy caras,
Sí. No, quita. Estoy yo como para regalar, Dani, imagínate.
Guaje, una abrazada fuerte.
Un abrazo a todos. Pichi, cuídate mucho también.
Saludo, igualmente.
Rodrigo Faiz, en directe també, avui per explicar-nos una mica l'última hora del Madrid. La pretemporada com és, Marina, per recordar-la també?
Doncs tornen a posar-se en marxa el pròxim 10 de juliol, dia en el qual passaran les proves mèdiques corresponents i començaran els entrenaments a Valdebebas abans de viatjar als Estats Units el 19 de juliol. Allà faran la seva pretemporada, com ve sent habitual, amb un stage a Los Angeles, on jugaran el seu primer partit el 23 de juliol contra el Milan. Després es desplaçaran a Houston per enfrontar-se al Manchester United el 26 de juliol i, com deia abans el Sape, serà el 29 d'aquest mes, quan es disputi el clàssic a Dallas. Ja per tancar la pretemporada, els d'Ancelotti es veuran les cares amb la Juventus a Orlando el 2 d'agost i aquell mateix dia tornaran a Madrid per aterrar el matí següent, 10 dies abans de la primera jornada de Lliga que jugaran contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés.
Bon debut, Interessant aquest debut, Atlètic Club Reial Madrid el cap de setmana del 12 i el 13 d'agost. Gràcies, Marina.
Adéu. Get the fever down in your
heart. Vinga, continuem aquest repàs amb el Girona, l'altre equip que hi haurà català a primera divisió. Marc Andrés, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
A veure, anem a repassar l'última hora de com està dia 2 de juliol la plantilla del Girona.
Des que es va acabar la temporada, el club gironí ha fet oficials diferents moviments de mercat, començant per les baixes. 7 jugadors cedits han tornat als seus clubs d'origen. Són Reinier, Tati Castellanos, Jan Couto, Ángel Herrera, Rodrigo Riquelme, Javi Hernández i Ivan Martín. Amb aquest últim, això sí, s'està treballant en el fitxatge, segons informen des del diari de Girona. L'altra baixa definitiva és la de Ramon Terrats, sobre qui el Villarreal ha pagat la clàusula de 2,5 milions d'euros per donar al jugador, ja és groguet. A part, també cal mencionar el cas de Borja García, que ara mateix és agent lliure, havent acabat contracte divendres 30 de juny, tot i que hi ha converses per seguir. D'altra banda, el Girona va anunciar dues renovacions, el porter Juan Carlos una temporada més i el migcampista Aleix García fins al 2026. A més, també, un únic fitxatge, el del porter Paulo Gazzaniga, per dues temporades. Un fet que pot canviar ben aviat, ja que Daley Blind, internacional neerlandès de 33 anys, amb experiència Ajax, Manchester United o Bayern de Munic, serà nou jugador del Girona. Ara mateix, al Girona són 20 jugadors del primer equip, els quals cal sumar 6 que retornen de la seva sessió.
26 en plantilla, més la possible arribada d'Eli Blin, com em deia ara el Marc Andrés. Anem cap a Girona, un moment, amb el company del diari de Girona, habitual de les transmissions del Girona Juga RAC1, el Marc Brugués. Hola, Brugui.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Bé, què et sembla la plantilla del Girona, a dia 2 de juliol?
Bé, doncs, de moment hi ha molta cosa per fer, i jo la veig bastant coixa, independentment de la incògnita Oriol Romeu. Hem de recordar que s'ha perdut molt de gols, s'ha perdut Tati Castellanos, que era el màxim golejador amb 13 dianes aquesta temporada, i Rodrigo Riquelme, que torna a l'Atlètic de Madrid, que en havia fet 4, és a dir, que s'han perdut 17 gols que s'han de recuperar d'alguna manera. Jo veig aquí, en aquesta part ofensiva, on hi ha més feina per fer pel director esportiu Quique Cárcel.
Estan molt emprenyats amb l'interès del Barça i les trucades a Oriol Romeu?
No agrada. Sí que els fot una mica. El que passa que, esclar, el jugador sabia que el Barça podria trucar-lo. De fet, el va tantejar ja fa setmanes. Però, esclar, d'aquí a que l'operació es faci, que el Barça vingui de debò, com sembla que ha de passar, doncs aquí a Girona no s'havia pres mai gaire seriosament, no? Bueno, si el Barça en roba, ja en trobarà un altre de més bo, no? Pensaven. Ara, és clar, han anat fallant tots, han anat caigut totes les primeres, segones i terceres opcions, i sembla que tot porti a Oriol Romeu. I, és clar, aquí no agrada perdre un jugador que és el Sergio Busquets del Barça. És molt difícil substituir un jugador com Romeu, i evidentment no ho posaran fàcil, per molt que hi hagi possibles jugadors del Barça B que puguin interessar, però el Girona es posarà ferruc en aquest sentit.
Perquè són 6 milions, la clàusula, vull dir, si el Barça ve amb 6 milions a la Lliga se'l pot emportar si el jugador vol.
No està clar si són 6, si són... És una quantitat entre 6 i 10.
Val.
Com que va perdonar, hi va haver una mena d'operació entre el City i el Southampton, va perdonar una quantitat allà, no sé si es podria rebaixar a 6-7, però vaja, es mouen per aquestes quantitats que pel Barça actual serien assequibles.
Sí. De pagar, sí, després veuríem ja el sou, la inscripció i tot plegat, però clar, de fer la inversió es podria fer en cas de necessitat màxima, no? I com dius, seria un cop duríssim, no?, pel Girona, vull dir, no hi ha ningú a la plantilla per substituir-hi el Romeu ara mateix.
No, evidentment Aleix García ha fet una temporada més que notable, però és un perfil més ofensiu, més creador, de més arribada, de penjar pilotes, de més gol. No és un home posicional que t'aguanta l'equip en defensa, però que alhora també és capaç de crear. Aquí no es recorda, aquí es parla d'Estuani, que és el millor jugador de la història, però un jugador com Romeu no s'ha vist. Hi ha molta gent que està enamorada d'Oriol Romeu, i seria una tasca molt feixuga trobar-li un substitut.
Què et sembla, Pichi?
Què et sembla l'Oriol?
Sí.
Home, sembla...
I el pobre Girona, si li fot el Barça a Oriol.
Ah, no, el problema del Girona sempre està amb el problema de les sessions, de jugadors que tenen un rendiment extraordinari però que tornen al club d'origen, i és obvi que has d'encertar cada any amb aquestes sessions, no? Concretament el cas d'Oriol, jo estic convençut que és un futbolista que li aniria de perles al Futbol Club Barcelona. No s'ha plantejat mai una opció, però és un jugador que té tota l'experiència al món, que coneix la casa perfectament, la manera de jugar, i que és el perfil més paregut de tots els que han parlat, fins i tot, jo crec que és el més paregut a Busquets, sense cap mena de dubte.
Sí, sí. Vilajoana, vols afegir alguna cosa?
A veure, el Girona, un equip com el Girona ha d'assumir que aquest rei sempre el té, quan fa grans temporades, i els seus jugadors també, és el risc que té, perquè normalment són jugadors que tenen clàusules relativament baixes, i per tant això els hi pot passar. Jo, que conec molt bé el Quique, ja no és un tema que et puguis emprenyar o no perquè et vinguin a buscar un jugador. És una persona que assumeix bastant bé les situacions tal com venen. Vull dir, poca cosa hi pot fer si el Barça et vol un jugador, i per tant segur que trobarà un substitut adequat. Si és el jugador pel Barça, home, clar, quan vas descartant opcions, doncs al final pot arribar a ser-ho, però jo no sé fins a quin punt apostar per un Romeu és el que toca. Jo crec que ja té certs avantatges, es coneix la manera de fer, la manera de jugar, a créixer a la Masia, però també un tema d'edat, de rendiment, s'ha de veure quina intenció es té amb ell, si es pensa amb ell per els pròxims 3 anys, si és simplement puntual per una temporada, per un any, perquè no saps ben bé, perquè no trobes el recanvi adequat. Jo saps que estic molt condicionat pel tema del Nico. Jo sincerament crec que amb el Nico, si hi ha a no ser que hi hagi alguna cosa que se m'escapi, no entenc per què no és l'escollit, sincerament.
A mi em sembla un jugador que li podria anar de perles al Barça. Posició, ofici, experiència, quan ha de defensar, defensa, quan ha de pressionar, pressiona, quan té la pilota no és que sigui Messi, però te la treu bé, vull dir, ben jugada. Jo, si vingués al Barça, evidentment que no vindria per un any. O sigui, per un any no, un jugador no es mou d'un equip per venir al Barça un any. Si és veritat que deu tenir 32 anys ja, o...
Qui?
O sí, el Romeu. Oriol. La deu tenir, sí, però sí. Bueno, que físicament...
31, em sembla.
31 cap a 32.
Sí. Que si tu el veus, hi ha jugadors que físicament els veus...
I, el setembre en fa 32.
I no li faries l'edat que té. Per què? Perquè està bé, està fort... Ja el veus, no? Vull dir que si vingués al Barça, dos o tres temporades, segur. Una altra cosa és que jugués assíduament, que jo crec que si estigués aquí i anessin passant els partits...
Aniria guanyant lloc.
Aniria guanyant lloc i al final es faríem un lloc amb aquesta posició de migcampista.
I que més enllà d'això, jo crec que de les seves qualitats, que potser és un... factor més...
El primer dia es guanyaria el lloc, sí, a la pretemporada.
Sí. No, anava a dir que Messi és un jugador que ve amb una il·lusió tremenda. És a dir, va sortir del Barça amb 19 anys, ha hagut de rodar amunt, jo crec que ell no s'esperava aquesta possibilitat i està com boig per poder tenir l'oportunitat de poder jugar al Barça. És a dir, que més enllà de les seves qualitats, crec que és un jugador que vindria també a menjar-se el món com de dir, hòstia, l'oportunitat que no m'esperava i que m'arriba ara amb 31 anys.
Tot i que li sàpiga greu pel Girona.
Evidentment, però... evidentment. I que ell és una cosa que... quan parles amb el seu entorn, està agraïdíssim al Girona, voldria resoldre-ho aviat perquè el Girona pugui trobar una solució i trobar-li un substitut, és a dir, compaginar les dues coses.
Sí, sí.
És una oportunitat molt gran que li arriba en un moment en què no s'ho esperava, però evidentment molt agraït també al Girona per l'oportunitat que ha tingut de tornar a casa seva i de jugar amb la continuïtat que ha tingut.
Brugui, a banda de Gazzaniga, Ivan Martín, no? Dèieu al diari de Girona que s'està treballant per fitxar-lo, Daily Blin, que falta alguna cosa més, no? Aquí el Girona necessita fer feina, aquí que Càrcel.
Sí, sí, falten ben bé 7-8 jugadors, sí. Com deia al principi, sobretot un davanter que supleixi els registres del Tati Castellanos i un altre segon davanter vol perquè completi l'atac amb Cristian Estuani. Falten jugadors per bandes, s'han anat Riquelme, Toni Villa està lesionat de lligaments i en té per encara molts mesos. Falta un altre, si se'n va Romeu, doncs un substitut de nivell per Romeu i fins i tot un altre, perquè hi ha Ángel Herrera, hi ha la incògnita de si torna, si no torna. Falta també un altre lateral dret que faci competència a Arnau Martínez, perquè Jan Couto, el lateral brasiler, sembla que no ha de tornar. I si arriba Daley Blind, l'holandès, que sembla que està pràcticament fet, doncs aquí quedaria ja coberta la defensa, aquest lateral esquerre, en substitució de Javi Hernández, un jugador que pot fer de central. I bàsicament això, són 7-8 jugadors.
I sortides, sobretot. No?
I sortides, és clar, exacte. Pendents molt, sobretot, d'Oriol Romeu i també d'aquests dos jugadors, no?, que dèiem ara, d'Ivan Martín, que s'està treballant amb el Villarreal per comprar-lo en propietat, i de Borja García, que ha acabat contracte el dia 30 i que s'està parlant de veure si troben la manera d'encaixar-lo, de que pugui continuar una temporada més aquí a Girona, un jugador que és un dels capitans que fa molts anys que és aquí i que a mitja li compta.
Ah, però, clar, 7-8 arribades, però han de sortir també uns quants jugadors, no?, les 26 fitxes que hi ha ara mateix.
Sí, bueno, són 26, són 20 de professionals, 6 de nanos joves que tornen de sessions, que en principi aquests tornaran a sortir cedits o se'ls hi buscarà alguna mena de sortida, ja sigui segona divisió o primera federació. Cal tenir en compte que també d'aquests jugadors, Toni Villa, fins a mes d'abril, març, no se l'espera, Ibrahim Akebe ha estat tot un any sense jugar per lesió. Ricard Tartero, que és un nano jove també, que en dinàmica de primer equip també està lesionat i en té per 2-3 mesos encara. Santi Bueno també està lesionat. És a dir, que entre els fitxatges que falten, les lesions i les sortides que hi pot haver, hi ha molta feina a fer aquí en el despatx de Quique Cárcel, que recordem, cada any ha fet una feina doncs, molt destacable i ha dut el Girona doncs, 4 temporades primera en 2 etapes i a uns quants play-offs d'ascens a primera, que té molt de mèrit, que sempre se n'ha anat sortint i han de confiar-hi.
Tindreu un estiu distret, tot i que la pretemporada arrenqui la setmana que ve, Brugui. Molt bé, us anem seguint.
Sí, sóc segur.
Una abraçada forta.
Gràcies. Que vagi bé.
Adéu. Marc Brugués, company del diari de Girona, també comentarista del Girona, juga a RAC1. Quan arrenca la pretemporada, Marc?
Doncs l'equip torna a l'activitat el 10 de juliol amb revisions mèdiques i 2 dies més tard, primers entrenaments a partir d'aquí, del 17 al 22 de juliol, està del Training Center de Royal Bert a la Vall d'en Bas, amb amistosos contra l'Olot el dia 19 i contra l'Andorra el 22. Després l'equip viatjarà a Anglaterra per fer una estada a la City Football Academy del Manchester City del 24 al 30 de juliol i allà el dia 29 jugarà contra el Black.